Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys surten al carrer a les Balears per reclamar millores laborals. La mobilització va ser a Llorabaixa, a la mateixa hora a totes les illes, en concentracions a Palma, a Eivissa i a Ciutadella. Les docents denuncien precarietat laboral, ràtios elevades i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic.
Ens fa sabou davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
Tot això coincidint amb la vaga estatal que aquí a les Balears va secundar el 70% de les treballadores segons el sindicat, mentre que la Conselleria d'Educació xifra el seguiment en un 35%. Tot d'una en parlam en un divendres, dia 8 de maig, que també hi ha una reunió destacada en el sector del comerç. Patronals i sindicats del comerç es troben avui per ultimar el conveni col·lectiu que regula les condicions dels treballadors en els pròxims anys.
Si finalment arriben a un acord per tancar els darrers serrells, el conveni podria quedar firmat aquest mateix divendres. És el segon més important de les Balears, ja que afecta d'haver 70.000 persones.
I el Consell de Govern aprovarà avui més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà.
L'executiu i els consells insulars mobilitzaran 15 milions d'euros dirigits a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Ho va avançar ahir la presidenta Marga Proens després de la conferència de presidents a Formentera.
Fem polítiques passegem d'aquí i quan hi ha dificultats per poder accedir a determinats serveis passegem d'aquí, el que hem de fer és veure de quina manera els podem prioritzar i poden continuar estant en el centre de la nostra acció.
També ha anunciat que estudiaran fórmules legalment viables que permetin garantir l'accés dels residents a les línies i freqüències del bus del TIP a Mallorca més saturades.
I el creuer afectat per l'antivirus finalment no atracarà al port de Granadilla de Abona a Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar.
D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi i l'evacuació cap a terra es farà amb una llanxa. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut demana calma i diu que el risc per a la població és baix. Hi ha 5 casos confirmats d'antivirus i 3 de sospitosos, mentre que les víctimes mortals continuen sent 3.
En parlarem en aquest informatiu, en què també destacam que el podcast Les Desaparicions d'IB3 Ràdio ha guanyat els Premis Sonor a Catalunya.
Les Desaparicions és una minissèrie de 5 capítols de 50 minuts que s'endinsa en la realitat del suïcidi. Va més enllà de les dades i les estadístiques. El condueix el periodista Joan Cabot, que ha dedicat el premi a tots els que li han regalat la seva història.
Aquest regal és una cosa que sempre em fascina que depositin en nosaltres quan fem feina i que pens que és allò que ens obliga a fer la nostra feina el millor que puguem.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà avui vespre bitllet per la final de la Champions. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El Palma jugarà la semifinal contra l'Étoile Levallois quan siguin les 8:30 del vespre, amb l'objectiu de ser a la final de diumenge. El conjunt mallorquí realitzarà aquest matí una darrera sessió de vídeo abans del partit, que per cert es disputarà al P0 Futsal Arena, i en el qual Antonio Vadillo podrà comptar amb tots els efectius. I en bàsquet, el Pamé i el Figuí es juguen avui la permanència a la darrera jornada de la primera FEP. A les 9 del vespre, el Palau d'Esports de Somos viurà un derbi mallorquí en què el guanyador es salva i qui perdi té moltes possibilitats de perdre la categoria.
I de la cultura, Solla ha donat el sus oficial a les festes del Firó amb la investidura de les valentes dones, Lina Sant Pol i Sílvia Arbona, una celebració que ha quedat deslluïda per mort de la pluja. Les precipitacions també varen afectar ahir l'inici de l'Eivissa medieval. La festa d'inauguració oficial es va posposar per avui a les 6 de l'hora baixa. Sapiguem si el temps acompanyarà, per tant, en aquesta celebració. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Continuem encara amb el temps insegur a tot l'arxipèlag, però les precipitacions especialment afectaran avui durant el matí. El sector de les Pitiures una altra vegada també arribaran a Mallorca. Seran pluges, però bastant localitzades, no seran tan extenses com les que vàrem tenir durant ahir. Una situació, per tant, de temps insegur arreu de les illes, però amb intervals de núvols i clarianes. Esperem aquestes plogues, sobretot avui durant el matí, ahir, però demà s'han de tornar a reproduir. De fet, demà se situa una baixa pressió al sud de les illes i tornarà a fer que tinguem un dia de cel ben ennigulat durant tota la jornada i tornaran a reproduir-se les precipitacions, sobretot a Eivissa, Formentera i també a Mallorca, però arribaran també a partir de mig matí i migdia a Menorca. A més, aquestes precipitacions de demà estan acompanyades de terra roja perquè arriba una massa de pols en suspensió. Per tant, de moment, encara aquest temps molt variable, inestable, avui amb aquestes precipitacions molt més aïllades que les d'ahir, però tornaran a caure, i a partir de diumenge sí que la situació ja serà bastant més tranquil·la. Avui davallen una mica les temperatures, les màximes no seran tan elevades com les que vàrem tenir ahir, per tant, entre els 18 i 20 graus arreu de les illes, no pujaran gaire més. El vent avui serà fluix, de component est, però demà reforça. Vent de component est a principi del dia i a partir del capvespre demà bufarà nord, amb una situació a la mà marcada per redols de maró amb ones de més d'un metre d'altura. Per tant, encara tens bastant remogut a tot l'arxipèlag. Les temperatures són semblants a les que teníem ahir. Ara tenim a Sant Francesc 16 graus, també a Eivissa o 15 a Sant Antoni, 14 graus a Inca, 13 a Manacor i 16 a Palma, a Ciutadella 14 graus, 13 a Ferreries i 15 a Mó.
Són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Ansel López, Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Pericàs. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys van sortir al carrer a Iora Baixa per reclamar millores laborals. La mobilització s'ha fet de manera simultània a totes les illes en concentracions a Palma, Eivissa i Ciutadella, tot això coincidint amb la vaga estatal que aquí a les Balears ha tingut un seguiment del 70% segons els sindicats, mentre que la Conselleria d'Educació el xifra en un 35%.
Les docents denuncien precarietat laboral, sous baixos, ràtios elevades i falta de recursos i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic després d'anys sense avanços.
El faça bou davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
Estan fedats perquè volem visibilització, volem que l'etapa sigui reconeguda, perquè tots som importants, totes les etapes educatives són importants.
Algunes famílies també s'han sumat a les protestes.
Hem vingut per fer suport perquè no entenem com pot una professora atendre a 18 o 15 nens alhora, sola.
És molt difícil tenir un fillet a casa i imagina't tenir-ne 12 o 13 que n'arriben a tenir i que els hem de donar suport en totes les reivindicacions que fan i sempre amb elles.
Els sindicats preveuen més mobilitzacions el 20 de maig si no s'avança amb les seves peticions.
Més enllà de les reivindicacions dirigides a la patrona, les educadores també reclamen a l'administració que mogui fitxa per millorar les condicions. Són Pepa Ramis, de Comissions Obreres, i Jaume Coll, d'UGT.
El 03, que està inclòs en l'etapa educativa del 06, sigui o se la trati a nivell de conselleria com una autèntica etapa educativa.
I demanar a l'administració que d'una vegada per totes posi un pot d'ordre en el 03 a nivell autonòmic, perquè està molt bé tot el tema de la gratuïtat per 03, però han començat la casa per la teulada.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, diu que són els agents socials els que han de negociar entre ells per desbloquejar el conveni col·lectiu.
Són patronal i sindicats els que s'han de seure a negociar un conveni autonòmic perquè no és una competència nostra. Si fos nostra d'una mesa de negociació, nosaltres ja hauríem respost el que havíem de respondre.
I un altre sector que està tancant també el nou conveni col·lectiu és el del comerç. Patronals i sindicats es reuneixen avui. Si finalment arriben a un acord per tancar els darrers serrells, el conveni podria quedar firmat aquest mateix divendres. És el segon més important de les Balears, ja que afecta divers 70.000 persones.
La primera trobada entre la patronal i els sindicats va ser el mes de març i el punt més discordant era la pujada salarial. Els sindicats demanaven un increment del 17% en 3 anys, mentre que la proposta de la patronal passava per un augment del 9% també en 3 anys. Aquesta setmana hi ha hagut noves trobades i les dues parts ja han anunciat que avui esperen que es pugui tancar el nou conveni, que tindria vigència des del 1 d'abril d'enguany fins al 31 de març del 2030. La trobada comença a les 10 del matí i assistiran UGT, Comissions Obreres i USO, a més de Fedeco, Pimeco i les petites i mitjanes empreses de Mallorca i d'Eivissa.
el Consell de Govern aprovarà també avui més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. En total, l'executiu i els consells insulars mobilitzaran 15 milions d'euros dirigits a famílies, a col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Ho ha avançat la presidenta Marga Proens després de la conferència de presidents ahir a Formentera, com també ha anunciat que estudiaran fórmules legalment viables que permetin garantir l'accés dels residents a les línies i les freqüències del bus TIP a Mallorca més saturades.
Però ens ha explicat que aquestes mesures complementaran el primer paquet econòmic de 160 milions d'euros aprovat recentment pel govern per protegir els sectors econòmics, les pimes i els autònoms davant el context d'incertesa internacional i l'augment de la inflació.
Nosaltres feim polítiques, posam sempre els ciutadans de les illes en el centre i feim polítiques per la gent d'aquí. I quan hi ha dificultats per poder accedir a determinats serveis per la gent d'aquí, el que hem de fer és veure de quina manera els podem prioritzar i poden continuar estant en el centre de la nostra acció.
Però ens ha detallat 5 blocs diferents d'ajudes. Un és d'ajudes directes a les famílies i preveu, entre d'altres, un increment de les beques menjador i dels ajuts per a la conciliació i la protecció dels menors.
L'habitatge ha centrat també aquesta conferència de presidents. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciat la cessió a l'Ibavi d'uns terrenys per construir més de 300 habitatges de protecció pública de vora al Velòdrom de Palma.
Cedirem uns terrenys ubicats a la capital que se pugui construir la major promoció d'habitatge públic de la nostra terra.
D'habitatge també n'ha parlat el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, qui ha anunciat la possibilitat d'adquirir blocs de pisos per treure'ls al mercat.
Obrirem una consulta pública perquè tots aquells que disposin de blocs de pisos i vulguin oferir-los ho puguin fer perquè es Consell Insular de Menorca es de pugui adquirir.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha confirmat que han repatriat a Algèria 5 menors migrants no acompanyats que estaven tutelats pel Consell d'Eivissa. Els infants tenien contacte amb les famílies. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, reclama que se'n repatriïn més.
Nosaltres demanem que no només es repatriïn aquests 5, sinó que segueixin fent gestions per repatriar els 70 argelians que també tenim en aquests moments baix tutela.
I Formentera ha tornat a advertir que l'illa no pot assumir una pressió que ja és estructural. Òscar Portes és el president del Consell de Formentera.
Formentera no pot continuar gestionant problemes estructurals amb eines pensades per a situacions excepcionals. Necessitem un finançament estable.
I continuem encara amb la política. El vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, no aclareix si utilitza cotxes oficials per un ús personal. Va tractar de justificar-se a la Comissió de Transparència del Consell ahir dient que sovint els empra per actes que no surten a l'agenda pública i que ho va fer per una qüestió pràctica, una explicació que no convenç però a l'esquerra, que en demana la dimissió.
Bestart admet que moltes vegades aparca els cotxes oficials al seu domicili per agilitzar la feina. També reconeix haver usat els vehicles sense els rètols oficials. Un fet que diu no es tornarà a repetir. En tot cas, el president del Consell ha donat ordre que a partir d'ara els cotxes han d'estacionar-se al vespre al pàrquing oficial. Bastard reconeix que empra aquests vehicles durant els caps de setmana per anar a actes que no surten a la seva agenda i que el seu departament no du un registre d'aquestes sortides.
Els dissabtes i els diumenges, tot el dissabte i diumenges vaig a les carreres, vull dir, a part, sempre tenc qualque activitat, que no tenen per què, és veritat que no està publicada en una agenda, però basta veure recursos de premsa, perquè vull dir que cada vegada que hi ha carrera i tot això estan polades.
I mentre esperen el resultat dels informes del Departament de Medi Ambient i dels serveis jurídics de la institució, el PSIP i Més per Mallorca demanen la seva dimissió. La socialista Catalina Cladera assegura que Bastard s'ha votat els protocols i l'ecosobiranista Catalina Inés Perelló lamenta que no hagi donat cap resposta clara a la comissió.
No se pot votar a ell cap tipus de registre. Si emplea cotxe oficial en xòfer, ho fa xòfer. Si és un cotxe que no té xòfer, s'ha de fer. O és funcionari, o en aquest cas el càrrec que l'emplea. Per tant, ell s'ho ha votat clarament.
Ha fet unes valoracions genèriques i la conclusió de que ell és l'únic que fa feina no mos ha convençut perquè no mos ha donat ni una sola explicació de quin ús fa d'aquest vehicle públic.
El PI demana que els informes sol·licitats arribin el més aviat possible i el PP diu que no farà cap judici previ, però deixa clar que si hi ha incompliment del codi ètic, Bastard ho haurà d'assumir. Són Antoni Sales i la popular Núria Riera.
volem que no només donis informació al senyor Bestard, que l'ha de donar, sinó també al senyor Galmés de tot allò que sigui necessari. El que no pot ser és que la gent perdi la confiança en la institució política del Consell de Mallorca i perdi la confiança en els polítics que ens han de representar.
Li han dit al senyor Bestard que haurà d'assumir les responsabilitats individuals, concretes i exhaustives que determinin aquests informes.
Durant la comissió de transparència, Vox va defensar Bestard i va subratllar que havia comparegut voluntàriament i que havia donat prou explicacions.
I avisa, el Partit Socialista demana que el batlle de Vila, Rafael Triguero, convoqui un ple extraordinari per explicar la compra d'un local que ha reconvertit en habitatge de preu limitat. Una qüestió abordada per la presidenta del govern, Marga Proens, que ha assegurat que el local encara no està registrat com a habitatge de preu limitat.
Ha explicat que quan el govern rebi l'autorització de primera ocupació, la registraran com a habitatge a preu limitat i quan es llogui a un tercer, voluntat que ha manifestat Triguero, llavors es comprovarà si la persona beneficiària compleix els requisits o no per gaudir d'aquest habitatge.
Nosaltres no l'hem rebut en aquest moment, fins en aquest moment, la inscripció d'aquest local comercial com a VPL. Per tant, això em pareix que està, com va explicar perfectament i explícitament l'alcalde Rafa Triguero, està en tràmits d'aquesta reconversió.
Són ara les 7 i 16 minuts.
Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I vos parlam ara del creuer afectat per l'antivirus que finalment no atracarà al port de Granadilla de Abona a Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar. D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi i l'evacuació cap a terra es farà amb una llanxa. S'han donat a conèixer els detalls de l'operació que ja es prepara per evacuar els prop de 150 passatgers de l'Ondius. Tots són asimptomàtics. Ara es troben a mig camí entre Cap Verd i les Canàries, on s'espera que arribin aquest diumenge.
Ja dilluns seran repatriats cadascú al seu país i els 14 espanyols volaran cap a Madrid. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, detalla com serà l'operació.
En todo caso, el barco no atraca, el barco fondea. Y la evacuación de los pasajeros va a ser con una nave un barco con todas las garantías que van a tocar tierra con todas las garantías y van a ser trasladados inmediatamente al aeropuerto. Y no van a salir del buque hasta que el avión no esté en el aeropuerto, no haya aterrizado, para garantizar que ese tránsito sea en el menor tiempo posible.
Després del renou mediàtic i les acusacions de deslleialtat institucional del president del govern de les Canàries, aquest dijous al vespre, el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, i Clavijo han mantingut una conversa telefònica. Aquest cap de setmana, quan arribi el vaixell, l'Hospital de la Candelària de Santa Cruz de Tenerife tindrà a punt la unitat d'aïllament, encara que la previsió és que no s'utilitzarà. La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, assegura que no hi haurà possibilitat de contagi per a la població civil.
No va salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen.
Quan els 14 espanyols que viatgen en el creuer arribin a aigües espanyoles diumenge a migdia, els traslladaran fins a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.
Una altra qüestió polèmica està la possibilitat o no d'obligar a fer la quarantena obligatòria a aquestes persones durant el llarg període d'incubació de l'antivirus de 45 dies. Dimecres, la ministra de Defensa s'hi va mostrar desfavorable i la de Sanitat favorable.
I ahir, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també va assegurar que es podrà fer en determinats casos.
Lògicament, siguiendo los protocolos y las reglas de la sanidad, esa cuarentena será, en los casos que así se determine por las autoridades científicas obligatorias, así se determina,
¿no? Por lo tanto, no será voluntario.
Vale, gracias. En los casos en que sea preciso, será, lógicamente, una cuarentena obligatoria.
D'aquesta qüestió, la professora titulant dret constitucional de la UIB, Maria Ballester, recorda que l'usuari és qui ha de decidir en base al principi d'autonomia. Ara bé, recorda que aquesta mateixa norma preveu la possibilitat que es prenguin mesures excepcionals.
Hi ha una llei orgànica, que és de l'any 1986, que preveu precisament la possibilitat de que, a través d'una prèvia autorització judicial, se pugui internar a una persona en un hospital perquè sigui necessari per atendre aquesta dolència o per evitar una infecció, un contagi, etc.
El Ministeri de Sanitat prepara un informe jurídic per avalar les quarantenes obligatòries.
Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ja eleva a 5 els casos confirmats i són 3 els sospitosos vinculats amb la travessia del creuer.
S'hi ha de sumar el possible contagi d'una dona hospitalitzada a Amsterdam amb símptomes. És tripulant de cabina i va coincidir dins l'avió amb la dona alemanya morta que havia abandonat el creuer abans que es conegués l'alerta sanitària. Si es confirma el cas, seria el primer no vinculat directament al vaixell. Hi ha 3 morts que es relacionen amb el brot, encara que només en un d'aquests casos la infecció es va confirmar per laboratori. En aquest context hem sabut més detalls sobre el possible origen del brot.
Prior to boarding the ship, the first two cases had traveled...
Segons el director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es podria haver originat en un viatge ornitològic. Els 2 primers casos havien viatjat per l'Argentina, Xile i l'Uruguai per observar ocells abans d'embarcar al creuer. I van viatjar a llocs on hi ha una espècie concreta de rata coneguda per portar el virus.
Ja s'ha localitzat un jove de 27 anys mort a l'interior d'un cotxe accidentat a l'autovia d'Andratx en direcció a Palma, prop del túnel de Gènova. Tot fa pensar que el vehicle hauria sortit de la via la nit de dimecres a dijous, però no el varen trobar fins al matí d'ahir.
La hipòtesi és que el turisme conduït per la víctima hauria sortit de la via i a causa de la ubicació i la manca de visibilitat d'aquell lloc el sinistre hauria passat desapercebut. Un altre conductor va ser el que va avisar que hi havia un cotxe atrapat entre les barreres de seguretat de la via. Les tasques de rescat han ocasionat retencions quilomètriques fins a la una i quart del migdia. De fet, no s'ha pogut fer l'aixecament del cadàver.
I avui es constitueix el jurat popular que la setmana que ve jutjarà el crim de la colònia de Sant Jordi de l'any 2024. La Fiscalia demana 20 anys de presó per a l'investigat, un home que va matar d'una pallissa la seva sogra.
Així és, els fets es remunten al 25 de setembre d'ara fa 2 anys, quan, segons l'escrit d'acusació, l'inculpat va pegar múltiples potades al cap de la mare de la seva exparella fins a causar-li la mort. Va aprofitar que la víctima va arribar sola al domicili en què convivien. Avui s'espera la lectura dels escrits d'acusació. L'acusat ha demanat declarar en darrer lloc i la prova testifical començarà dilluns a les 10 del matí.
I 2 passatgers d'un vol de Ryanair Londres a Eivissa han estat condemnats a 10 mesos de presó i 10.000 euros de multa per mala conducta.
Un fet que varen tenir lloc el mes de maig de l'any passat. Segons la condemna, els 2 passatgers es varen comportar de manera abusiva amb altres viatgers i no varen complir les instruccions que els donava la tripulació. La companyia ha fet pública aquesta informació i ha celebrat la condemna. De fet, diu Ryanair que la seva línia és la tolerància zero a davant la mala conducta dels passatgers, confia que sigui exemplaritzant i dissuasiva de comportaments similars.
I destacam ara unes xifres. Actualment viuen a les Balears 10.000 persones més que fa un any. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, entre l'abril del 2025 i el d'enguany, la població ha crescut un 0,8% i s'enfila fins a 1.261.000 persones.
I d'aquestes, gairebé 1.000.000 són espanyols i 276.000 són estrangers, amb un pes del 22% del total de la població. En comparació amb abril de 2025, els residents estrangers creixen més del doble que no pas dels espanyols. Per illes, Mallorca frega els 98.000 habitants, Eivissa assoleix els 160.000, Menorca té prop de 103.000 residents i Formentera enregistra 12.000.
I el nou sindicat de llogateres de Mallorca promourà una campanya perquè tots els municipis puguin demanar al govern sa zona tensada i poder així limitar-ne els preus. És un dels principals objectius d'aquesta entitat ciutadana que es presentarà oficialment demà a Palma.
Segons el seu portaveu, Òscar Martínez, aquest nou sindicat de llogateres neix en la voluntat de donar-los veu per poder actuar en nom de tots i millorar les condicions de negociació amb els propietaris.
No naixem amb la voluntat de crear conflicte ni d'enfrontar-nos a ningú sense tampoc amagar-nos davant d'aquestes situacions. La realitat és que actualment parlem del mercat immobiliari, però no existeix un mercat perquè hi ha una sèrie de persones que són les que determinen les normes i altre grup de persones que som els llogaters en els quals o callem o marxem.
Respecte a la derogació de la pròrroga de la llei del lloguer, diuen que és per manca de voluntat política i no descarten accions reivindicatives.
Una vegada més, posar per davant els interessos dels habitatges com a font de rendiments i d'especulació que el seu valor d'ús per a les famílies que vivim aquí. Respecte al tema de la vaga general, veurem si és bo per nosaltres, si és bo per als ciutadans de Mallorca unir-nos a aquesta proposta.
La presentació oficial del sindicat, en tot cas, serà demà a les 12 del matí al Cine Ciutat de Palma.
I també tenim més detalls sobre les obres del futur Centre Multiserveis de Pere Grau a l'antic Cinemes Metropolitan, que començaran el tercer trimestre de l'any que ve. Els arquitectes Joan Fortuny i Martí Sanz del projecte guanyador han destacat que l'edifici nou té l'aspiració de convertir-se en un espai de cohesió per al barri més poblat i divers de la ciutat.
Sí, perquè durant l'acte de presentació de l'edifici, que s'ha de reformar, han explicat que una de les claus precisament del disseny és la flexibilitat dels espais i que el repte arquitectònic era ordenar precisament serveis molt diferents entre si. El nou centre encabirà, entre d'altres, una comissaria de policia, un centre de salut i una escoleta. L'arquitecte Martí Sanz ha explicat que l'edifici té 9 plantes, tindrà a partir d'ara 2 façanes diferenciades però integrades dins l'entorn.
Plantegem 2 façanes molt diferents, una façana al carrer principal, diguem-ne, més abstracta o més institucional, i en canvi la façana interior de l'interior d'illa, més domèstica, més on es veu l'activitat, on es veu la visió, la vida a fora, les terrasses, no?
La inversió és de 14 milions d'euros i amb 8.000 metres quadrats serà l'equipament multiserveis més gran de tot Palma. A més, serà totalment autosuficient. Joan Fortuny.
Se tracta que des del disseny siguen capaços de fer que aquest edifici sigui supereficient. I això, sumant-li uns equipos que siguin eficients, farem un edifici que quasi no fa consum.
I les plantes superiors tindran usos més versàtils i transformables pensats per donar resposta a l'evolució d'una barriada densament poblada i amb una gran diversitat cultural.
I és el moment de fer un cop d'ull al que destaca avui la premsa, el que destaquen les portades. Avui hi ha temes propis, investigacions pròpies de cada mitjà de comunicació.
És així, tant digitals com en paper fan bona feina perquè, per exemple, i anem un per un, última hora, segueix el cas dels cotxes de Bestart. Ho ve fent ja fa bastant de dies. Diu avui que no va aconseguir explicar a la comissió per què hi havia aquests cotxes del Consell a la seva casa. Però després recuperen una altra història, una història en successos que també va suportar en el seu moment, parlant d'un jove que va ser apallissat a Alcúdia i que arran d'aquest episodi de violència va quedar incapacitat. Parlen amb els pares, els entrevisten, diuen que han passat 11 anys d'ençà d'aquesta agressió i que encara no s'ha fet justícia. És la fotografia de portada d'última hora, dèiem, a Diari de Mallorca, o és la protesta per les escoletes. N'han sentit totes les veus autoritzades, ho vàrem anunciar ja ahir, tot i la pluja es va fer aquesta protesta, i en text diu que el cap de traumatologia de Son Espases anirà a un judici per una agressió sexual, un metge que, segons explica el diari, ja va ser absolt d'un altre judici per abusos a una pacient. Del digitals, per la mare, també bona recerca. Diuen avui que el turista que va morir a Santa Margalida, ho vàrem anunciar en aquest espai en directe ahir, idò, és un actor molt conegut i també exfutbolista del Regne Unit. Hockey Baleares, de fet, obre també amb aquesta qüestió, tots dos treuen una fotografia, i d'això diu Hockey Baleares en concret que commociona el Regne Unit la pèrdua d'aquest actor, que en principi s'estan investigant les causes d'aquesta mort. Pel que fa a l'Ara Balears, el tercer dels digitals que analitzem en aquest espai, ha tingut accés a una sentència, per tant, deien també bona feina d'investigació, de la condemna per la qual, la condemna que va rebre Miquel Roldán, aquest professor del centre de Son Pisà. Destaquen una frase d'aquest informe, deien que estava fora de si, explica aquesta sentència, que encalçava l'alumne i que fins i tot, no només a l'institut, sinó també pel carrer. Pel que fa als diaris en paper editats a la resta de les illes, el Menorca també dedica la seva portada, en aquest cas, a la manifestació allà de les escoletes, gran seguiment allà, massiu, de fet, diuen, també per part de les famílies que els donen suport. I els dos diaris pitiosos en aquest cas coincideixen avui en el tema de portada, tant Periódico d'Eivissa com Diari d'Eivissa obren dient que Vila demana la repatriació per als 70 menors algerians que estan tutelats allà.
I el protagonista a la premsa estatal divendres al Papalló 14, també al vaixell Ondius.
N'hem parlat de tot, de les dues qüestions en aquest espai, també especialment en aquest vaixell. En tot cas, El País obre dient que Marco Rubio ha recompost les relacions amb el Vaticà, una fotografia conjunta de tots dos, de Marco Rubio i de Lleó 14, a la seva portada. Diu també en titulars que Espanya negocia contrarrellotge la repatriació d'aquests 22 infectats amb l'antivirus. És la darrera hora que tenia El País. El Mundo li dedica tota la portada, un poc més alarmista, diu que el contagi és més fàcil del que es diu, i l'ABC directament dona la versió només de Fernando Clavijo, la seva portada, del president canari, que diu que no calia acollir aquest vaixell. La Vanguardia diu que Sanitat obligarà els espanyols que hi ha dins aquesta embarcació a confinar-se a un hospital. La foto, però, és per l'anfitrió del papa a la seva visita a Barcelona, i a baix també diu que el pontífex va demanar que es faci feina de manera incansable per la pau.
Són ara les 7:30. Resumim les principals qüestions d'aquest matí de divendres. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys surten al carrer a les Balears per reclamar millores laborals. La mobilització va ser a hora baixa. Es va fer a la mateixa hora a totes les illes en concentracions, a Palma, a Eivissa i a Ciutadella.
Denuncien precarietat laboral, ràtios elevades i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic.
Ens fa sabou davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
Tot coincidint amb la vaga estatal, que aquí a les Balears la va secundar el 70% de les treballadores, segons els sindicats, mentre la Conselleria d'Educació xifra el seguiment en un 35%.
I avui també hi ha una reunió destacada al sector del comerç. Patronals i sindicats d'aquest sector es troben, per última, el conveni col·lectiu que regula les condicions dels treballadors en els pròxims anys.
Si finalment arriben a un acord per tancar els darrers serrells, el conveni podria quedar firmat aquest mateix divendres. És el segon més important de les Balears, ja que afecta prop de 70.000 persones.
I el Consell de Govern aprovarà avui més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà.
L'executiu i els consells insulars mobilitzaran 15 milions d'euros dirigits a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Ho va avançar ahir Marga Proens després de la conferència de presidents a Formentera.
Fem polítiques per la gent d'aquí, i quan hi ha dificultats per poder accedir a determinats serveis per la gent d'aquí, el que hem de fer és veure de quina manera els podem prioritzar i poden continuar estant en el centre de la nostra acció.
Diu que estudien fórmules legalment viables que permetin garantir l'accés dels residents a les línies i freqüències del bus del TIP a Mallorca més saturades.
I el creuer afectat per l'antivirus finalment no atracarà al port de Granadilla de Abona a Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar.
D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi i l'evacuació cap a terra es farà amb una llanxa. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut demana calma i diu que el risc per a la població és baix. Hi ha 5 casos confirmats d'antivirus i 3 de sospitosos, mentre que les víctimes mortals continuen sent 3.
I el podcast Les Desaparicions d'Ivetres Ràdio ha guanyat els Premis Sonor a Catalunya.
Les Desaparicions és una minissèrie de 5 capítols de 50 minuts que s'endinsa en la realitat del suïcidi. Va més enllà de les dades i les estadístiques i el condueix el periodista Joan Cabot, que ha dedicat el premi a tots aquells que li han regalat la seva història.
Aquest regal és una cosa que sempre em fascina que depositin en nosaltres quan fem feina, i que penso que és allò que ens obliga a fer la nostra feina el millor que puguem.
En parlarem d'aquí a uns minuts en el Temps de Cultura, on avui també destacam dues cites destacades.
Solla ha donat el sus oficial a les festes del Firó amb la investidura de les valentes dones del 2026, Lina Santpol i Sílvia Arbona, una celebració que ha quedat deslluïda per mort de la pluja. Les precipitacions també van afectar ahir l'inici de l'Eivissa medieval. La festa d'inauguració oficial s'ha posposat avui a les 6 de l'hora baixa.
Pel que fa al temps, precisament avui continua encara la inestabilitat. Això és que cifra, bon dia.
Bon dia, sí, avui tindrem precipitacions, però no seran tan extenses com les que vàrem tenir ahir, seran bastant més localitzades, però poden afectar sobretot punts d'Eivissa, de Formentera, també Mallorca, sobretot durant el matí. A partir d'avui cap vespre, temps un poquet més tranquil. En temperatures més baixes que les d'ahir, avui refresca un poc, tindrem màximes al voltant dels 19 als 21 graus. El vent bufa fluix, és de component est, una situació marítima dominada per redols de maró, en aquells punts exposats al vent de l'est, sobretot al llevant de les illes. Esperem, a més, demà, una situació encara marcada per la inestabilitat. Una baixa que se situa al sud de l'arxipèlag farà que tinguem demà un dia de cel ben ennigulat, tapat. Veurem molt poques estones de sol i, a més, arriba pols en suspensió. Tindrem precipitacions, sobretot a punts de les Pitiuses, avançaran cap a Mallorca i poden arribar també de manera més feble a Menorca. Aquestes precipitacions seran de Terra Roja. I el vent demà també es comença a reactivar, serà vent de component est que bufarà en cops moderats, la situació a la mà també es complica. Diumenge, però, ja tindrem un temps bastant més tranquil, amb intervals de núvols i clarianes, temperatures estables, per tant, un cap de setmana amb dos tipus de temps. Una situació ara mateix de temperatures més fresques que les que teníem ahir en aquesta hora, 15 graus a Mahó, també 15 graus ara a Palma, 16 a Eivissa i a 16 també a Sant Francesc.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:35, encetam la informació dels esports, parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que cercarà avui vespre bitllet per a la final de la Champions. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia, el Palma jugarà la semifinal contra l'Étoile Levallois quan siguin les 8:30 del vespre, amb l'objectiu de ser a la final de diumenge. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, compta en tots els efectius.
Creo que va a estar todo muy igualado, se va a decidir por detalles, ellos son un auténtico equipazo que juega muy bien al fútbol sala, que compite muy bien, que sabe manejar los tiempos del partido. Y luego nosotros, que también somos un gran equipo y que hacemos muchas cosas bien, ¿no? Llegamos en un buen momento y tenemos confianza en lo que hacemos.
El Palma jugarà el partit sabent qui és el primer finalista, perquè just abans s'enfrontaran el Cartagena i l'Sporting de Portugal. Recordem que aquesta semifinal entre Palma Futsal i Étoile Levallois la podreu seguir avui en directe a partir de les 8:30 per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. En futbol, el Reial Mallorca ha fet una crida a l'afició mallorquinista perquè diumenge tothom vagi de vermell a rebre l'equip a les 12 del matí en la seva arribada a Somos, a la porta número 0. Els vermells cercaran contra el Villarreal fer una passa molt important de cara a la permanència. I pel que fa a les competicions europees, el Rayo Vallecano jugarà a la final de la Conference League després d'imposar-se per 0-1 a l'Estrasburg en el partit de tornada de les semifinals. En la victòria de nit, el conjunt madrileny ha atorgat a Espanya la cinquena plaça per a la Champions i disputarà la seva primera final europea contra el Crystal Palace. A la primera federació, l'U d'Eivissa vol acabar bé la temporada i per això té dissabte un partit decisiu contra l'Hèrcules per tancar de manera matemàtica un any més la seva participació a la primera federació. Ahir va parlar el tècnic Miguel Álvarez a la prèvia.
Un escenari on la gent apreta, si no les salen les coses, apreten de verdad, y si les salen, pues apretan mucho más todavía. Entonces, bueno, vamos a intentar a ver si somos capaces de llevar el partido donde nosotros queremos, de que sufran con nosotros, de hacerle llegar a portería, hacerle ocasiones.
Recordem, l'Hèrcules a Eivissa per signar la permanència demà a les 4 aquí, a IB3 Ràdio. En bàsquet, el Palmer Bàsquet i el Figo i Mallorca juguen avui la permanència a la primera FEP. A les 9 del vespre, el Palau d'Esports de Somos viurà un derbi mallorquí en què el guanyador se salva i qui perdi té moltes possibilitats de perdre la categoria. Les mirades, per tant, estaran també posades a Burgos, perquè una victòria del Tizona contra el Cartagena certificaria la permanència de tots dos conjunts mallorquins. Escoltam el tècnic del Palmer, Juan Idiez, i també el del Figo, Pablo García.
La palabra que nos define ahora mismo es ilusión, es ambición, es hambre. Llegar hasta aquí, hasta este partido, con todas las posibilidades, ¿no? de una salvación, creo que que bueno, que es un premio.
Yo creo que el equipo está mentalizado, todo el mundo tiene ganas de jugar este tipo de partido y la realidad es que no es un partido más y por eso no es una semana más, porque al final el partido pues tiene va a definir la temporada, ¿no? Si nosotros ganamos mañana, la temporada va a ser un éxito rotundo, el equipo se ha mantenido en la categoría que es el objetivo del club, y si perdemos, pues obviamente pues la temporada no será buena.
I avui també jugarà l'Estia a Menorca amb el play-off assegurat, que s'enfrontarà a un Melilla que ja és el primer descendit a la segona fe. Recordant, per tant, que el derbi entre Palmer Bàsquet i Ciu i Mallorca el podreu seguir en directe avui a partir de les 9 del vespre a IB3 Ràdio i IB3 Televisió. En ciclisme, avui arranca el Giro d'Itàlia 2026, una edició que comptarà amb Enric Mas per primera vegada. L'artenenc arriba bé físicament i mentalment i aspira a tot. L'escolta'm.
He disfrutat del procés d'arribar al Giro bé. Hem fet concentracions, fetges o dates superdiferents i els he disfrutat i arribat molt bé. Sí, si tu firmaries podi i està clar que m'encantaria guanyar una etapa. Ja t'he dit que hem fet feina per poder aconseguir-ho i espero que sigui així.
Paraguai, hi ha hagut enfrontament. Lea Gemma Triay i la seva companya Delfi Brea han superat els vuitens de final la mallorquina Sofia Saiz i la seva parella Marta Talavant per 2-0. Avui, Triay i Brea jugaran els quarts de final contra Alejandra Salazar i Alejandra Alonso.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palm i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Divendres a les 7:30, viu amb Esportres en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears Palma Futsal.
A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esportres en joc.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I passen ara 42 minuts de les 7 del matí, us parlant del consum de substàncies entre els estudiants de les Balears, que continua baixant i se situa per davall de la mitjana espanyola. Segons la darrera enquesta Estudes 2024-2025, els descensos més destacats es registren en el consum de tabac i de cànnabis, tot i que l'alcohol continua sent la substància més consumida entre els joves de 14 a 18 anys.
En concret, el consum de l'alcohol en el darrer any ha passat del 72% al 64%, mentre que el tabac ha baixat gairebé 12 punts i el cànnabis altres 10, respecte de les dades anteriors. Des de la Conselleria de Salut destaquen la importància de la prevenció, alerten del paper clau de les famílies. En aquest sentit, l'educadora social de l'UCA Jove, Antònia Teresa Ubons, explica en un vídeo difós per la Direcció General de Salut Mental alguns senyals per tenir-nos en alerta.
es cuida i va desarreglat, si contínuament es tanca la seva habitació, si abandona les aficions, si disminueix el rendiment acadèmic, si pateix canvis d'humor molt marcats, també si hi ha alteració de la son. L'adolescència és una etapa de canvis i no ens hem d'alarmar, però sí estar pendents.
Precisament Salut impulsa diferents programes preventius a escoles i instituts per treballar les addiccions i també l'ús responsable de les pantalles i les noves tecnologies.
El que sí que creix és el consum de vapejadors i begudes energètiques entre els adolescents de les Balears. Molts joves ja els consumeixen amb normalitat, també dins els instituts. Cristina Tomàs.
Ciutadella ja ha aixecat enguany 7 actes per consum de vapejadors dins els instituts, segons Margarita Pastrana, policia tutor de Ciutadella.
També ens hem trobat en ignorància dels pares que es pensen que és una joguina i efectivament no és una joguina. I amb el tema de mostres, pues, que inclús pues, se'ls abouen per berenar. Un alumne que inclús li costava rendir, no? Que es vespre no podia dormir i resulta que per berenar pues, es bevia pues, un parell de llaunes de mòster.
El consum està completament normalitzat entre els adolescents. Un de cada 2 joves ho ha provat o en consumeix de forma habitual sense pensar en els efectes de la salut.
La gent pensa que es va, però és molt millor que el tabac.
Els experts alerten d'un canvi d'hàbits, es fuma menys tabac i cànnabis, però augmenta el consum de vapejadors. També s'ha detectat una baixada en el consum de begudes alcohòliques en favor de les begudes energètiques. Entre els 12 i els 16 anys, més de la meitat dels adolescents n'ha consumit durant el darrer mes i gairebé un de cada 4 les mescla amb alcohol. Alberto Borràs és subdirector de Projecte Home Menorca.
Una percepció de menys risc, que además és peligroso perquè además piensan que no lo hago bien, pero no lo hago mal. ¿Sabes? No lo hago tan mal como si fumase tabaco, como si fumase otras cosas.
Els professionals alerten que aquestes begudes poden provocar insomni, problemes de concentració i afectar la salut cardiovascular i mental. I recorden que els vapejadors també creen addicció i contenen substàncies tòxiques presents en dissolvents o detergents molt perjudicial per als pulmons.
I l'Associació Espanyola contra el Càncer va distribuir ahir una 30ena de paradetes a les illes per tal de recaptar fons, un dia de col·lecta que va servir per poder continuar invertint en la investigació i donar suport als afectats del principal problema sociosanitari de les Balears.
I és que només a les illes l'Associació Espanyola contra el Càncer va dedicar més de 740.000 euros a la investigació l'any passat, el 2025. L'objectiu és arribar al 70% de supervivència, això per l'any 2030. José Reyes n'és el president.
Com una entitat que es financia principalment a través dels seus propis recursos. Més del 90% del total dels recursos que utilitza l'associació procedeixen directament de donatius, d'activitats que desenvolupem i una part molt petita procedeix de fons públics. Per tant, això ens dona una força enorme per poder ajudar, per poder decidir de manera autònoma el que es vol fer.
Desenes de voluntaris han participat en aquesta col·lecta, com n'Antònia, que ho fa des de fa 26 anys, o na Joana Maria, que ho ha fet en el darrer 5. Totes dues han participat en la recollida de fons a la plaça de Cort a Palma i coincideixen que els costa captar donatius.
La gent no és molt receptiva. La gent que sol col·laborar sol ser gent que està a l'entorn de la gent que està afectada o estada o ha tingut un familiar proper.
Li costa bastant, perquè has d'anar darrere i explicant i això, però bueno, que de totes maneres molta gent passa.
Per fer front al càncer, la prevenció també és important. Fomentar hàbits saludables pot ajudar a evitar fins al 40% dels casos.
I repassem altres qüestions de l'actualitat estatal i internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha llançat un ultimàtum a la Unió Europea. Si no compleix amb l'acord comercial pactat l'any passat, abans de dia 4 de juny, pujarà els aranzels de manera immediata.
Ara bé, si compleix, reduirà les taxes a zero. Ho ha anunciat en una publicació a la seva xarxa social Truth, en la qual explica que ha mantingut una conversa amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Von der Leyen, precisament per la seva part, ha qualificat la conversa d'excel·lent.
I pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, l'espera que l'Iran respongui a la proposta que els ha fet els Estats Units per posar fi al conflicte. L'ambaixador nord-americà Mike Walls ha acusat Teheran de voler cobrar peatges il·legals a l'estret d'Hormuz.
Això mentre Israel continua atacant el Líban, dos països que precisament protagonitzaran una nova ronda de contactes la setmana que ve a Washington. Ho faran, però, sense la participació de Hezbollah.
Mentrestant, l'Iran acusa els Estats Units de violar l'alto el foc. El comandament central dels Estats Units afirma haver atacat centres de comandament iranians. Donald Trump, a més, amenaça amb derrotar amb molta més força Teheran si no firmen el seu acord.
Una agència de notícies iraniana informa que l'exèrcit estatunidenc ha atacat dos vaixells, un d'ells una petroliera, senyala també que han atacat zones civils i recalca que aquests atacs han estat en col·laboració amb alguns països de la regió.
I el secretari d'Estat dels Estats Units, Marcos Rubio, es va reunir ahir amb el Papa Lleó XIV, qui li va mostrar el compromís del país per promoure la pau.
La reunió es va fer en un ambient conciliador després de les crítiques de Donald Trump contra el pontífex per la seva posició contrària a la guerra de l'Iran. Després de la reunió, Rubio es va reunir també amb el secretari d'Estat Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, per parlar sobre iniciatives humanitàries. Serà demà, quan acabin les seves obligacions polítiques, després que es reuneixi amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
I de l'actualitat estatal, en el marc del judici del cas Kitchen, un excomissari ha admès que l'exdao de la Policia Nacional, Eugenio Pino, un dels acusats, el va informar d'una operació de vigilància entorn de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
L'excomissari ha contat que dies després de la seva presa de possessió com a cap de la Policia Judicial l'any 2013, Pino el va informar d'aquest operatiu, una investigació que finalment no es va dur a terme, segons li va explicar dies més tard en una reunió l'excap de la Unitat Central de Suport Operatiu de la Policia Nacional.
Alfonso Fernández Mañueco està proposat com a candidat a la presidència de la Junta de Castella i Lleó.
I això és gairebé dos mesos després de les eleccions. El popular i actual president és l'únic candidat a la presidència. Amb tot, encara no hi ha acord amb Vox ni data per al ple d'investidura. Segons el president de les Corts, Francisco Vázquez, la normativa no estableix un límit temporal per a la celebració d'aquest pla.
Són ara les 7:50 minuts. Anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I per la intensa recerca i treball de camp realitzat i per un format valent que trenca el silenci sobre una qüestió especialment delicada, el suïcidi.
El guanyador del Premi Sonor a la millor producció és per Les Desaparicions.
I ja ho sentiu, ahir se varen celebrar els Premis Sonora a Barcelona i primer va ser la nominació, que ja era un premi en si mateixa a la vista de la qualitat dels competidors, però ahir es va complir la millor de les expectatives i com sentíem el guanyador d'aquest premi a la millor producció va ser pel podcast d'IB3 Ràdio Les Desaparicions, conduït pel periodista Joan Cabot.
Aquest premi són els guardons que reconeixen els millors podcasts en català. Se celebren anualment, premien diferents categories, com ara la millor podcast de ficció, de periodisme d'humor, també de revelació, entre d'altres. Varen néixer per impulsar i per donar visibilitat al sector del podcasting en llengua catalana i Les Desaparicions és la minissèrie de 5 capítols de 50 minuts que s'endinsa a dins la realitat del suïcidi i que va fer IB3 Ràdio. Va més enllà de les dades, de les estadístiques, cerca testimonis i precisament Cabot dedicava aquest premi a tots aquells que, diu, li han regalat la seva història.
Va tenir la confiança en mi per deixar-se entrevistar i explicar-me coses molt íntimes i obrir-se a mi. I aquest regal és una cosa que sempre em fascina que depositin en nosaltres quan fem feina i que pens que és allò que ens obliga a fer la nostra feina el millor que puguem i el que m'acollona més.
Després de la gala del lliurament dels premis, el periodista també ha reconegut que el guardó valida la manera de fer feina que tenen. El director d'aquesta ràdio, precisament Dani Barjacoba, destaca la voluntat de servei públic d'aquest programa.
És un producte de moltíssima qualitat, de moltíssima feina i que sobretot és un producte de servei públic, no? Que tracta una temàtica molt complexa, que té moltes arestes i que, com és el suïcidi i la salut mental, i que es tracta en rigorositat, amb molta cura, amb molta delicadesa, i que crec que és un programa, és un podcast que pot ajudar molta gent, no?, en un camí complicat de la seva vida.
I tant el director de la ràdio com el del programa han destacat la feina dels professionals que s'hi dediquen a la sanitat per la seva bona feina. Per cert, si voleu sentir aquest podcast, just heu d'anar a ib3.org/lesdesaparicions, tot junt, i triar el capítol que vulgueu.
Va ser la primera jornada de l'Eivissa medieval, que va estar passada per aigua amb la cancel·lació de l'acte inaugural que tindrà lloc finalment avui divendres. Dani Manau.
L'alerta groga per pluja ha fet posposar l'espectacle previst dijous. Finalment se celebrarà aquest divendres a les 6 de la tarda. Tot i el mal temps, molts residents i visitants es van animar en aquesta primera jornada a apropar-se al centre de vila. N'escoltem alguns.
Pero realmente el mercado está abierto, o sea que el tiempo no acompaña.
Pujam a dalt del castell, a veure-lo tot, i baixam cap a Vall del Rei. I està molt bé, està molt bé.
Estos son cuatro gotas, no nos ha espantado en absoluto. Pero nos ha gustado lo que es la primera vez que estamos aquí y nos está gustando, nos está gustando mucho.
Els paradistes apuntaven que el mal temps va fer minvar l'afluència de públic, però tampoc es queixaven dels seus resultats. Ho expliquen Emili Molisano i Raül Cabrera, que tenen parada a Vara de Rei.
No hi ha hagut quasi ningú per la pluja i tot això, però bueno, bé, no ens podem queixar tampoc.
Con lluvia la gente ya, bueno, sí se nota, otros años a esta hora estamos más ahí todos vendiendo, disfrutando, jugando.
Avui continuaran els cels tapats i l'amenaça d'aiguats, però ja sense alerta groga. Així s'incorporaran totes les activitats a l'aire lliure, amb l'espectacle d'inauguració a les 6 de la tarda al Portal de les Taules com a plat fort d'aquesta jornada.
I a Mallorca, Solla ja ha donat el ús oficial de les festes del Firó amb la investidura de les Valentes Dones 2026, Lina Sant Pol i Sílvia Arbona. La pluja també ha deslluït una mica aquesta celebració, però en el moment clau a l'església de Sant Bartomeu no hi cabia ni una agulla.
Són cosines i varen ser escollides en una votació multitudinària al Centre Municipal Victòria. Després d'haver-se presentat en ocasions anteriors, ara ja són les encarregades de representar una de les figures més emblemàtiques d'aquestes festes solleriques i, com diu Sílvia Arbona, sempre plegades.
Des de fa bastant de temps, quasi des de petites, teníem clar com ens hi presentaríem segur juntes.
Nalina Sant Pol, que és l'altra valenta dona que dèiem, no troba les paraules per expressar un honor, com és aquest, per a una persona sollerica.
És una emoció que inexplicable, la veritat, que si no estàs en aquest moment aquí ara mateix és impossible saber com te sents.
Durant l'acte també s'ha fet la lectura del pregó de la fira, enguany, a més a càrrec de Patricia Eugenio Dons, que estava tan emocionada també, deia, com les valentes dones.
Molt, molt a punt. A més, és una cosa que esperam tot l'any i que ho preparam durant molt de temps, perquè sembla que són res, 4 dies per hora, molt més, i amb molta il·lusió. És igual els temps que faci. Sortirem i farem el que faci falta.
És la cerimònia que marca l'inici oficial d'aquestes festes del Firó, que esperen un any rere l'altre tots els sollerits i que culminaran dilluns amb el tradicional simulacre i el cant de la Balanguera.
Com dèiem, avui a Solla ja està de festa amb el Firó. Avui vespre a la plaça de la localitat hi ha una gran revetlla que s'encetarà amb el grup local Ànima Acústica.
Un concert molt especial perquè comptarà amb moltes sorpreses. Ho explicava el baixista de la banda, Jordi Mateu.
Perquè venen molt de convidats de l'associació de músic, de Solla, venen, pugen, faran qualque tema amb xeremies, també temes així merda de poble, com himnes, tipus el Sollerit i aquestes.
I d'aquest son solleri que comentava Jordi Mateu i que precisament sona de fons per il·lustrar aquestes grans festes és realment un himne en aquesta localitat. I que Xumi Castanyer i el seu grup revisaran a la nit. Dèiem, és una revetlla, serà a partir de les 11:30. Després la festa arribarà fins que aguanti el cos, perquè després del seu concert pujaran a l'escenari uns altres grans de l'escena local, com són The Ripples. I ho faran en la seva música independent, però que sona com si haguessin estat sentint-los sempre. Instrumentació clàssica, lletres en anglès, melodies pop, són el seu punt fort per acabar ja de matinada una festa que continuarà per tancar el DJ Dirty Jobs. I en la ressaca de tot això, dèiem, el cap de setmana hi haurà la fira tradicional, mercats, música també i activitats populars. I dilluns, com dèiem ja, serà el dia fort amb el tradicional desembarcament al port, les escaramusses, la batalla al centre de Solla i, per suposat, la victòria final dels sollerics i, evidentment, se seguirà des d'aquesta casa.
aquesta mitjanit. Ja podeu escoltar això. És un so fàcil de reconèixer, un so propi, el que aconsegueix el productor i exlíder de Tequila, Alejo Stivel, però en aquesta ocasió l'acompanya i fent rock per primera vegada, i és allò més destacable, el cantautor cubà Silvio Rodríguez.
Sí, perquè a més són amics de família des de fa molt d'anys, explicaven. En una xerrada, un sopar que van dur a terme a Madrid, l'argentí li va proposar produir-li un tema a Rodríguez. Ell s'hi va negar perquè diu que és molt maniós i que li agrada gravar a la seva manera, però li va donar una alternativa, que era fer una altra feina junts, fer feina una altra cosa, fer una cançó plegats. I li va fer una lletra que es deia Déjame en paz. Inicialment sonava un poc desagradable, però el cubà sempre té una segona lectura, que és Déjame en paz, li demana a la seva pròpia consciència. Tipo normal, trátame con otra ciencia. Anit, a les 12 en punt, com dèiem, ha sortit a totes les plataformes, i aquí la teniu. Ni que seas complaciente, solo que me des canciones que le sirvan a la gente. Cualquiera he pecado, como cualquiera lo asumo, ni más ni menos.